La Caravana, amb Joan Trias.
Vinga, va, 7 minuts que passen de les 4 de la tarda. Moment per tornar a posar en marxa la caravana i deixar-hi pujar a la cantant i compositora Laura Capdevila, Núria.
La nostra convidada d'avui va donar el tret de sortida a la seva carrera musical a Barcelona, on va començar a cantar jazz en petites formacions i on assegura va aprendre els grans clàssics. Més endavant va passar a formar part del grup de música Pommier, un grup que l'acompanya encara a dia d'avui i amb el que ha aconseguit, entre d'altres, situar-se a la final del concurs musical Sona Nou. Si ens centrem en la Laura Capdevila del present, a banda de compondre i cantar en Pommier, també podem parlar d'un artista en solitari, un artista que defineix la seva música com una música reflexiva, íntima, provocativa, delicada i explosiva, així com també una fusió d'estils urbans i pop que ens fan explorar i submergir-nos en els petits mons. De fet, tots aquests missatges de ben segur que els trobarem en el seu primer EP, Microcosmos, un EP que ha estat preparant al llarg del 2022, que veurà la llum el pròxim 17 de febrer i que avui ens ve presentant en directe a la caravana de Radio Estel.
Laura Capdevila, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Ara de seguida parlem d'aquest primer EP, d'aquest Microcosmos, però abans explica'ns una mica la teva història de petita. Ja volies ser cantant o no?
Bueno, jo de petita volia ser moltes coses.
Així com les jugades del Barça, no?
Sí, exactament. I una d'elles era cantant, i tant.
Com és el teu primer contacte amb la música?
Jo vinc d'una família bastant musical. El meu pare i el meu germà són pianistes. I, bueno, des de petita, vull dir, ha sigut algo com molt, molt natural el meu dia a dia.
Ara ens ho explicava la Núria, que vas començar cantant jazz en petites formacions. Per què el jazz?
No ho sé, abans era una cosa que em tirava molt i era com un llenguatge molt diferent i em generava molta curiositat.
I si parlem dels teus inicis, també van estar marcats, ens ho explicava també la Núria, per la banda musical Pommier. Què és Pommier?
Pommier, bueno, és una banda, diguéssim, que ens vam conèixer al conservatori i, bueno, una banda d'amics, connectàvem molt a nivell musical i res, i va sortir així d'una manera molt, molt natural.
I arribeu al Sona Nou.
Sí.
Que déu-n'hi-do.
Va ser el nostre primer bolo.
El vostre primer bolo i arribeu al Sona Nou?
Sí, va ser el Sona Nou, el nostre primer bolo.
Que bèstia.
Bastant.
Sanda, o sigui, amb concursos com aquests, com el Sona Nou, fan que la música que arriba des de baix es pugui promocionar, que si no seria promocionada?
És una molt bona manera, sí. Ja et posiciones en un lloc, en un lloc una mica més gran, no?, que el que un pot al principi esperar.
Això, tot això en Pommier, eh?
Sí.
Tot això és el que dèiem quan començaves el món de la música. En quin moment dius, escolta, però m'hi vull posar jo sola en el món de la música també?
Fa potser un parell d'anys, no?, que ja va començar aquesta inquietud de dir, bueno, tinc moltes cançons que no encaixen potser amb l'imaginari de Pommier, però sí que encaixen amb mi perfectament, no? I, bueno, i al final una acumulació de cançons se'm va encendre allò una bombeta i vaig dir, epa, que aquí hi ha un projecte.
Jo sempre dic, Laura, que quan hi ha un nou músic que té ganes d'explicar-se al món, de fer noves creacions, és perquè aquest nou músic té ganes d'explicar noves coses. Què té que explicar, Laura Capdevila?
Més que noves coses potser una mica més íntimes, més
sí?
De reflexions personals i d'experiències pròpies. I, bueno, una mica de tot, la veritat. Hi ha temes que són des de pensaments desendreçadíssims i després amor, una mica de tot.
Et serveix com a teràpia la música?
I tant.
Sí, eh?
I tant.
O sigui, dius coses a través de la música que no diries en una xerrada habitual?
Sí, completament. Potser no d'una manera molt, molt òbvia i molt evident, però sí, aconsegueixo treure, inclús aconsegueixo entendre'm a mi moltes vegades.
Uau.
Situacions que tinc, no?, que dius, la plasmes en un paper i dius, epa, ara sí que t'entenc, Laura.
Actualment també ets professora al Liceu.
Sí. Sí, és una gran sort que vaig tenir a l'acabar la carrera. I, bueno, la docència també és una part que m'agrada, no?, allò, joves talents i ajudar-los amb el camí, més amb els primers anys. I ho trobo, és maco, és molt maco.
Escolta, com és treballar al Liceu?
És guai.
És brutal, allò.
Sí, és molt guai. Sí, sí, sí. A més, ja l'ambient és molt maco, la gent és molt maca, i, bueno, i tot, i música, que al final...
Va, ara sí, ens centrem en el present de Laura Capdevila. Hem d'escoltar sí o sí aquest cara a cara. Sembla que no estàs sola al cel. Aquest tipus de música és el que anirem trobant al llarg del disc que surt el 17 de febrer?
Sí, aproximadament, ui, sí. Bueno, el concepte de l'EP és microcosmos, no? I he intentat com que cada cançó sigui com un univers en si mateix, amb lleis diferents, amb lleis compositives i sonores. Llavors, sí, una mica per aquí, però bueno, trobarem sorpreses també.
Perquè si haguéssim de definir un estil musical...
Ha-ha!
Jo que no en sé, m'agrada molt escoltar música, però no en sé de música...
Jo crec que el més fàcil per definir-ho és fusió. És fusió de tot el que pugui trobar-se.
Per què microcosmos?
Hi ha moltes vegades que molts artistes fan discos, no?, com amb un concepte únic i giren al voltant d'això. I jo el que et deia abans de les cançons aquestes aïllades que he anat fent a poc, cada una em semblava com un univers, com algo molt concret. Llavors, el conjunt de tot no era un conjunt de res, sinó diverses coses diferents, diguéssim, ficades en el mateix sac.
Abans et deia un disc, ara diré un àlbum, que això denota que, com diuen els meus companys de professió d'aquí a la casa i de programa, sóc un boomer, perquè això serà un EP, no?
Un EP.
Quina és la diferència?
Bueno, un EP és més reduït que un disc. Un disc acostuma a ser entre uns 12 tracks, por ahí, i un EP, pues, entre els 5, una coseta així.
Que serà les que trobarem en el...
Sí, en aquest cas, 5.
En l'EP, eh? Ha estat fàcil arribar fins a aquest EP?
No.
No, eh?
No.
Com ha estat tot aquest procés? Ho dic perquè moltes vegades ens posem qualsevol àlbum, disc, EP, el que sigui, d'un músic, el gaudim molt, però no sabem tota la feinada que hi ha darrere, que hi ha una feinada
espectacular. Hi ha una feinada important, sí, sí. Des de la primera nota que composes, no?, fins a tots els canvis que pateix una cançó, fins a... Bueno, que moltes vegades torna a l'inici... Uh-huh. Mil camins diferents, després també s'ha d'escollir una mica l'estètica, s'ha de vestir el projecte, vull dir, és una feinada important.
T'ho hauran preguntat mil vegades, però és curiositat absoluta. Quan composes, què va? Primer la lletra o la música?
No hi ha ordre.
No hi ha ordre,
no hi ha
eh?
Ordre.
Per tota la vegada.
Tot desendreçat. Sí, soc bastant desendreçada. Va tot agafant forma a poc.
Em deies que el que fas és fusió. En aquest disc escoltarem ritmes electrònics, però sense perdre el jazz, el soul, el ritme en blues. Ha estat difícil barrejar tot aquest tipus de sons? Perquè a vegades quan diem fusió, no? Diem, hòstia, quina mescla, no?
No ha sigut difícil perquè surt una mica de manera com orgànica. Els músics diem molt aquesta paraula.
Quan nosaltres ens diuen, és un programa fresc.
Exactament. I llavors és com que ja surt així, llavors no has de sobrepensar gaire, almenys en el meu cas, no ho he de pensar.
Si et pregunto per influències?
Bueno, aquí, gran món... Però així, per exemple, Stevie Wonder ha sigut com a nivell compositiu per mi una gran influència. Després també hi ha artistes com Jordan Rackey, Charlotte Day Wilson, que ja són una mica més d'ara, que a nivell sonor em flipen. James Blake, milions.
Últimament veiem que en el panorama musical català han vingut alguns aquí a la caravana d'artistes que useu a l'autotune. L'hem pogut escoltar a l'inici d'aquest cara a cara, per exemple, et molesta que et critiquin l'autotune, per exemple? T'ha passat això?
No m'ha passat, però sí que és un tema que en el sector musical és una gran discussió. Jo crec que, al igual que una guitarra utilitza pedals i efectes i ningú es tira les mans al cap, no? Uh-huh. Pues crec que amb la veu també hi ha aquest món més modern, més d'ara, que crec que hauria d'estar permès utilitzar efectes.
Per cert, que la cançó que estàvem escoltant, aquest cara a cara, és el segon avançament d'aquest EP, i avui, justament, publicaves el videoclip.
Sí.
Com ha anat
això? Sí, molt bé.
I has rebut feedbacks?
Sí, molt bons, la veritat.
Aquest EP que ha comptat, a més, amb la producció del també cantant i compositor Oriol Pedrós. Com ha anat això, treballar
molt
amb ell?
Molt bé, bueno, som molt amics, és una gran persona, un gran músic, i la veritat és que és tot molt fàcil.
Sí, parlem a més del videoclip, que ara et preguntava per aquest videoclip que s'ha estrenat avui mateix al Cara a Cara. Deixem que et pregunti, aquest caire minimalista urbà també el trobarem als altres videoclips?
També m'agrada variar els videoclips.
També, eh?
Sí, m'agrada fer coses diferents. De moment no hi ha més videoclips a la vista, però crec que em reinventaré bastant amb el següent per aquesta, bueno, aquesta curiositat que tinc ganes d'explorar coses.
Un àlbum que, com dèiem, sortirà el proper 17 de febrer. Nervis o no?
Una miqueta.
Sí?
Sí, una miqueta.
Entre nervis i il·lusió, no? La
sí,
feina ja està feta.
Exacte. I allò, una sensació de descans ara. Però bueno, ara és el disfrute, diguéssim.
Fa respecte a un primer EP? Ho dic perquè dona la sensació que, igual que un escriptor quan escriu un llibre, un dramaturg quan fa una nova obra de teatre, el músic li deu passar igual quan fa un nou disc, i més si és el primer. És com la sensació que et despulles davant de la gent, no?
Et despulles i mostres una carta, no? Mostres la teva presentació com a artista i com a, encara que no es vulgui, com a persona. Llavors sí, fa una mica de vertigen, no? Perquè, vull dir, crec que al final tots tenim com diverses cares i ara només n'estic mostrant una, no? I fa com respecte al quedar-te encasillada o tal, però bueno, crec que val la pena absolutament.
Hi veurem alguna col·laboració en aquest disc o no?
Bueno,
ai!
Epa!
No, Filipe. Dic que ara llançaré notícia aquí.
No. De fet, bueno, volia remarcar les coristes que sí que estan sonant, sí, durant tot l'EP, que són la Leire Struck i la Blanca Funes, i després hi haurà un tema que sortirà també al febrer, de fet, el single de febrer, que és El teu vestit, on hi han col·laborat la Mariona Galimany, que és trompetista, el Bartomeu Mora, trombonista, la Maia, que és saxo, i l'Eloi Aracil, que és saxo també.
Déu-n'hi-do,
no? I aquestes són les col·laboracions.
Déu-n'hi-do. Què li aporta una col·laboració amb un disc nou?
Bueno, al final fas una cosa teva una mica més dels altres, no? Que al final és com l'objectiu de la música. I crec que també et sents com més acollit, i és una cosa més col·lectiva. A mi m'agrada.
Et preguntava a l'inici si t'havia estat fàcil arribar fins aquí, entrar en la indústria musical, etc. Em deies, no, que va, això no és gens fàcil, hi ha moltíssima feina al darrere. Matitzem una mica. No és gens fàcil, encara és menys fàcil si ets jove i encara és menys fàcil si ets dona?
És tot un tema. Crec que a les dones se'ns exigeix un seguit de qualitats, que sapiguem ballar, que sapiguem cantar, que sapiguem ser simpàtiques. Llavors, crec que, com tota la vida, ser dona és una mica més difícil.
Com està el panorama musical català? Com el veus, des de dins?
Clar, encara no hi estic completament dins, estic com ficant la puteta, però crec que és un mercat una mica més, més accessible que el mercat espanyol, per exemple, més que res per qüestió de geografia i de densitat i d'oferta i demanda.
És un mercat que et deixa, el mercat musical, llibertat a l'hora de la creació? T'estic fotent amb uns jardins?
Sí, no, però m'agrada. Sí, jo crec que al final els límits de la creació te'ls poses tu. Vull dir, sí, crec que al final, si tu fas la teva proposta, no?, i agradarà o no agradarà, però els límits te'ls poses tu realment. Si el teu límit o la teva ambició és arribar al màxim de gent possible i fer alguna cosa molt mainstream i tal, llavors sí, clar, posa límits. Però si no és l'objectiu, jo crec que els límits se'ls posa un mateix.
Tot plegat que arribarà el 17 de febrer, com dèiem, en format físic?
No. Format digital.
Format digital, sí. Plataformes.
Plataformes.
Com ho veus, això, les plataformes digitals i el món musical? Perquè no sé, sempre tinc el dubte de si la plataforma musical us ajuda, sobretot els joves, no?, que inicieu carrera musical, a fer córrer la vostra música a punts on mai arribarien, o, d'altra banda, perjudica el món de la música, perquè ja sabem com es paga el món musical a través de les plataformes digitals.
Jo crec que... A veure, clar, és que també és un jardí, això. crec que la digitalització de les coses, o sigui, realment fa que alguna cosa que estem fent aquí pugui arribar. Bueno, això mateix ara està arribant al cotxe d'algú que potser està a Mataró, no sé com dir-t'ho. Què val més, una reproducció o la venda d'un disc, no? Llavors, sí, els discos al final, els beneficis inclús arriben a l'artista, no? Que crec que és una cosa que s'està perdent, i les grans plataformes pues són taurons i com ens hi hem sumat tots, és molt difícil sortir d'aquest sistema Llavors crec que té avantatges i desavantatges, tant el físic com el digital, diguéssim, com plataformes.
Per tant, si deixem el format, un músic cada dia viu més dels seus directes?
Sí, jo crec que un músic quasi exclusivament viu de tocar en directe.
Quan et veurem en directe?
Doncs al març, encara no hi ha data tancada, però cap a meitats de març o així ja ho tindrem.
Busqueu-la, escolteu l'àlbum, que de veritat val molt la pena. Li deia, quan et veurem en directe... Mira, ens volies cantar avui, eh?
Ah, bueno.
Sí o no?
Sí, i tant.
Sí?
Sempre disposada.
Baixem música. Laura Capdevila en directe, avui a la caravana, que sona així.
Tot fet i dit, tot fet i escrit, veus les dues llunes com es miren, amb la creu al pit i amb la llum als dits. Veus les dues llunes com es miren, sembla que no està sol el cel. Què escriuran ara? Potser ja no calen les paraules per poder trobar-se cara a cara, plenes encara. Veus les dues llunes com es miraven cara a cara, plenes encara. Veus les dues llunes com es miraven.
T'han dit mai que tens veu negra o no? Està flipant ara mateix.
M'ho han dit alguna vegada.
Sí?
Però és que jo des de dins m'escolto la veu molt aguda.
De veritat, sí.
Llavors quan m'ho diuen sempre em descol·loca molt.
És molt guai, de veritat que és molt
guai.
Un disc que sonarà així. Quan parlem de flow a la música, no? Jo que sóc un boomer i m'has d'explicar les coses per boomer, parlem d'això?
Jo crec que sí, no? Bueno, espero que sí, que
sí,
parlem d'això.
De quan movem el cap així i ens dona...
Sí, del vibing,
No, hòstia, és molt poc llenguatge radiofònic, això, però...
Sí.
Però penso que una calma com brutal, no?
Un caminar, un que se'n diu.
Sí, també?
Sí, un groove, se'n diu en termes musicals, sí.
17 de febrer, nou àlbum, aquest Microcosmos, de Laura Capdevila, que segur val molt i molt la pena. Nosaltres n'estarem pendents, així com també n'estarem pendents de on i quan et podem veure en directe. Laura, ha estat un plaer, de veritat. Que
moltes gràcies.
Molt
so
Que fem una pausa i tornem després de repostar, eh? Ràdio Estel.
Tenim un presentador brillant.
Carles Lazuela, bona vesprada.
Hola, és l'Albuesa.
Analistes convençuts.
Jo puc estar equivocat.
Entrevistes de primera línia.
És un fracàs de l'emissora i del locutor.
Tenim bon humor. Ingredients frescos i d'avantguàrdia.
On són les meves torrijas?
El pròxim dia podeu posar torrijas, si vols.
Camins, la Macedònia de la ràdio, cada vesprada de dilluns a divendres a partir de les 8, amb Rafa Sanahuja.
I amb Ferran.
I a la producció, Paula Moreno.
A Ràdio Estel.
Si has de fer front a un feixuc tràmit legal o un conflicte jurídic, ja siguis autònom, empresa, treballador per compte aliena o consumidor, els advocats i assessors de Digestum Legal t'ajudaran. Digestum Legal, un despatx multidisciplinar amb prop de 40 anys d'experiència que presta serveis professionals amb rigor i compromís per una bona gestió i defensa jurídica. Truca al 93 265 78 44 o contacta'ns mitjançant les xarxes socials. Digestum Legal, defensa jurídica integral.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. La Caravana, una tribu de benvinguts que fa ràdio. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
Va, un minutet i arribarem a 4:45 de la tarda. Víctor Rodrigo, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs?
Molt bé.
Sí?
Preparat per un gran cap de setmana, Joan?
Mira, ho volia dir al final, t'ho dic ara.
És que
ens veiem diumenge, eh?
Soc molt imprevist, diu, amb aquestes coses, eh?
Ens veiem diumenge.
Ens veiem diumenge.
Que anem tots dos a la Gala dels Gaudí.
La Gala dels Gaudí.
Com s'ha d'anar allà, amb smoking o què?
I, clar, és que si vas per premsa és una mica raro. Perquè intentes concular-te, a veure si et donen algun canapé. I et veuen la cara tonto i et diuen, no, fora d'aquí.
Ja tenim cara tonto, els projectes.
Exacte, i és allò que portes ulleres, però no les de veure, les dolentes.
Portes ulleres, periodista.
Exacte, fora d'aquí.
M'ha agradat. Què, com vols començar avui?
Avui ha sigut una cosa imprevista, o sigui, jo crec que ja els espectadors, els oients, deuen estar farts de nosaltres que rebentem els guions cada 2x3.
Correcte.
I, clar, avui ha sigut una de les notícies més tristes pel món de la música, que s'ha mort David Crosby.
Sí, senyor.
I, un petit homenatge, perquè ell ha format part de moltes, però moltes bandes sonores. Tant ell, com el grup Crosby, Stills, Nash i el Young. És un temazo, el Hopelessly Hoping, que va sortir a la pel·lícula Annihilation, que qui no l'hagi vist està a Netflix.
Val.
És una pel·lícula complicada, on la protagonista és Natalie Portman, però crec que és d'aquelles experiències...
Bueno, Natalie Portman i pel·lícules complicades ja van una mica a la mà, eh?
Per això, però és una d'aquestes experiències ciència-ficció / moralisme, humanitat, etc, que és un exercici molt difícil de fer.
Val.
Jo la recomano moltíssim. I ha sortit el grup, ha sortit a títols com Up in the Air, que era aquella comèdia, el George Clooney, o La voz del silencio, que per mi és una de les millors pel·lícules de la història del cinema sobre periodisme.
Homenatge, doncs, avui a David Crosby, que sona així. Cause love is in life. homenatge fet a un dels grans de la música que desapareixia avui als 80 anys, em sembla.
81.
I ara sí, parlem de cinema.
Mm-hmm.
Avui has vingut a jugar, m'has dit.
Bueno, venim a jugar els dos, realment. Sí, sí, realment, perquè la setmana passada, allò que ens passa amb el Joan, de que estem enmig de la secció i se'ns comencen a córrer coses...
Correcte.
I altres seccions,
passa,
i dies després, etc. I, clar, vam tenir allò de la pel·lícula d'Olvídate de mi, que era Eternal Sunshine on the Spotless Mind, la traducció en anglès. Bueno, el títol original...
Literal,
literal.
Olvídate de mi.
I vam dir, i si fem un top de pel·lícules bones amb traduccions surrealistes?
Ara.
I avui hem vingut a jugar.
Sí, eh?
Jo em porto bastantes i sé que m'han dit que em portes bastantes, també.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, avui ens farem mal, avui?
Sí.
Vale.
Sí, 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 m'agrada.
Bueno, començo jo, comences tu?
Comença tu.
Vale.
Comença tu.
Comencem amb la primera.
Va.
Aquesta ja l'hem portat...
Sonora, per cert.
Boníssima. Ja l'hem portat alguna altra vegada,
sí,
per altres temes, subgèneres, etc, però és Infiltrados.
Sí.
Que el títol en anglès, molta gent que no té ni idea, perquè no ha passat del A1 d'anglès, és The Departed.
Igual.
Llavors, molta gent creu que és el mateix. I és mentida, perquè The Departed significa els difunts, les defunciones.
Exactament igual.
Llavors, com es tradueix aquí en castellà? Doncs donant totes les pistes del món, Infiltrados. Ja està... Llavors, aquest és un patró...
Però d'on ve això?
És un patró, Joan, que he vist, perquè la primera que porto és així, més modernilles, 2006, sí. Martin Scorsese, que segurament quan va veure la traducció en castellà va voler venir a matar alguna persona a la distribuïdora.
Correcte.
Però és un patró que repeteix moltíssim al llarg de la història del cinema, que és, no sabem com traduir aquest títol en anglès, doncs donem totes les pistes possibles a l'espectador castellà.
Val.
I això ho veurem.
Sí?
Ja veuràs.
Val.
Següent.
Ed y yo fuimos hasta el muelle donde Norbert había sido hallado flotando boca abajo en el agua. En un caso en el que no hay pistas, se ha de empezar por algún sitio. Y ese sitio era la zona del puerto.
Por favor, dispérsense. Por favor, dispérsense. Aquí no hay nada que ver. ¡Márchense!
¿Dónde encontraron a Norbert?
Justamente ahí, Frank. ¿Nos hacemos al agua?
No, no, ya hice aguas en el ayuntamiento. Nada tiene sentido.
Teniente Drevin, brigada policial.
Ah, ya te recuerdo, Trevin. ¿Qué quieres?
Hacerte unas preguntas. ¿Te suena de algo esta cara?
No lo sé. No tengo tanta memoria.
Ya. Tal vez esto te refresque la memoria.
No sé, aún estoy confuso.
¿Y ahora qué tal?
Ya recuerdo. Solía verle por aquí. ¿Por qué lo quieres saber?
No puedo decírtelo.
Quizá esto te ayude.
La verdad, no creo que deba.
¿Y ahora? ¿Todavía no lo crees?
Está bien, se llama Norbert, es un poli.
No era un poli, traficaba caballos.
¿Qué?
Lo que oyes, estaba pringado.
¡Maldito canalla, debería enchironarte ahora mismo!
Trabajaba en la flota de Lutzi. Intentó colocarle algo a uno de mis chicos. Dee, ¿qué vas a hacer al respecto?
¿Por qué he de decírtelo?
Tal vez esto te ayude.
Sigo pensando que no debo.
¿Me prestas 20 pavos? ¿Y ahora qué tal?
Está bien, iré a la oficina de Lutzi, averiguaré si es verdad lo que dices.
De veritat, aquest tipus
aquesta
de pel·lícules...
és increïble.
M'encanten.
Leslie Nielsen,
sí, sí,
en Agárralo
sí.
como puedas, la trilogia més estúpida i divertida
sí.
de la història del cinema comercial. Com es deia en anglès?
Ai.
The Naked Gun.
Agárralo como puedas.
Agárralo como puedas.
Perfecte.
Sí, clar, sí, quan tu veus per primera vegada Agárralo como puedas, entens que agarra como puedas a Leslie Nielsen perquè deixi de fer el boig
sí,
per on vagi. Però The Naked Gun. I se'n va fer tres. I després ja era The Naked Gun 3 i 3 quartos, i aquí era com, agárralo como puedas,
i tira 3
i 3 quartos.
I tira milles.
Vale. Aquesta la podeu trobar a Amazon, que si no, després et queixes que no sé dir on estan.
Correcte, correcte, correcte.
Anem a la següent.
Va. Un clàssic de l'humor.
Que es posa sobretot en moltes seccions de ràdio, perquè jo era anar escoltant les bandes sonores i potser l'he escoltat a tot arreu,
sí,
aquest
sí,
tipus
sí, sí.
De música. Aquesta és Granujas a todo ritmo. Qui no l'hagi vist?
Jo és que aquesta la coneixia en anglès.
Amb l'altre costat.
Sí.
Clar, quan tu veus que són The Blues Brothers i els hi diuen Granujas a todo ritmo... O sigui, aquí hi ha un punt ja de menystenir la gràcia de la pel·lícula.
Clar, ens hem carregat el blues. ens hem carregat el Brothers. Ens hem carregat
tot. I tu penses que són dos desgraciats que estan per allà fent l'idiota. I no és veritat, perquè hi ha una trama darrere, que són dos germans,
sí,
que parteixen d'una altra manera, i és una pel·lícula de culte de com portar a terme, com tot d'esquets i comèdia, i a sobre introduir-li la música, que és el blues. És que apareixen Aretha Franklin, sí, Ray Charles, sí, James Brown... És un pel·liculón. L'escena preferida és Odio a los nazis de Illinois.
Correcte.
Quan els tiren pel,
sí,
pel pont.
Sí,
i aquestes encara ha de funcionar molt bé avui dia. Aquesta la podem trobar a Filmin. Però és que anem pujant,
sí, encara més
al surrealisme,
sisplau,
de pel·lícules bones amb traduccions lamentables.
JJ... Podemos rematar todo este asunto muy bien. Las cosas están como nosotros queríamos. Pero, por favor, hagámoslo a mi manera. Yo he acechado a ese chico y sé que está a punto. Esto es como una gran cacería y aquí soy yo el único cazador. Tú le has conseguido el trabajo, de acuerdo, pero él no aceptará el favor. Muchos lo harían, pero ese chico no.
¿Qué es lo que tiene que le gusta a Susie?
Integridad. Eso es algo como el sarampión.
¿Qué es la integridad?
Es como un barril de pólvora esperando un fósforo. Es algo nuevo. Ni tú ni yo, JJ, conocemos esto de la integridad.
No quisiera morderte. Estás lleno de veneno.
...65 anys han passat d'aquesta pel·lícula.
Déu-n'hi-do.
Que se celebren aquest mateix any.
Sí, i es conserva bé, eh?
En castellà potser la coneix molta gent, perquè el diàleg és entre Tony Curtis i Burt Lancaster, i almenys el que hagin estudiat periodisme. Si heu estudiat periodisme i no heu vist aquesta pel·lícula, vigileu la vostra esquena, que us perseguiré.
Correcte.
Que és Chantage en Broadway.
Sí.
Com es diu en anglès, Joan?
Ni punyetera idea.
Sweet Smell of Success. Toma, Jeroma, pastilla de goma. Vinga, vagi-se'n.
Està bé.
Clar, sí.
Vagi-se'n, eh? És per que... integritat...
Tornem
el senyor que ha posat el nom en castellà no en tenia.
Tornem una altra vegada. És a dir, la gràcia, la subtilesa del títol original és que t'explica la història del Burt Lancaster, que és un columnista de Nova York, on el llegeixen quasi 3 milions de persones,
sí,
i té una influència brutal en el món de la indústria del cine, de la música, dels artistes, del que sigui, de la política, i s'encapritxa d'una noia que és la parella d'un artista i llavors intenta fer servir la seva influència, etc. Doncs és la gràcia una mica del títol. Si tu ja poses Chantage en Broadway... És que ja ha perdut la gràcia.
No la miris.
És que d'aquí va la pel·lícula. Del Chantage en Broadway.
Correcte.
Ja està fora d'aquí. És que de veritat, eh? Aquesta gent... I mira que és boníssima la pel·lícula. Llavors ja perd una mica la màgia.
Escolta, Víctor, però si jo et pregunto per què es fa això...
És que hi ha un punt de que tots aquests doblatges, que sobretot ja són pel·lícules més antigues, tirant cap als anys 40, 50, 60, 70, i fins i tot alguns 80, és aquell punt d'herència de les traduccions franquistes,
val,
entre cometes, perquè era aquell punt de fugir de l'anglicanisme absolut, i llavors la gent no aniria a veure una pel·lícula que es digués Sweet Smell of Success, perquè potser no... Ja entrem una altra vegada aquí en el paternalisme, no l'entendria, no voldria mirar-la perquè no la trau, etc. Llavors fem una mica el síndrome Netflix.
Val.
Que és allò en plan de Muerte en la nieve. Caigo de un barranco en el desierto. Sí, aquest tipus de que és que de veritat, és que el catàleg de Netflix és això. Doncs en el seu moment ho van
inventar,
fer així...
Pel·lícules...
Bueno, és que
és Adiós,
una tòmbola i anar tirant darts i a veure què et surt.
Correcte.
Saps? Doncs aquí es va fer exactament el mateix perquè la gent anés al cinema perquè la traguessin els conceptes, que no tant la litúrgia d'un títol.
Val. La setmana següent?
Següent.
Va. ¿Estás lista, Norma?
¿Qué escena es? ¿Dónde estoy?
En la escalera del palacio.
Oh, sí. Sí. Abajo. Están esperando a la princesa. Ya voy.
Está bien. Cámara. ¡Acción!
Un altre gran clàssic del món del cinema.
Segurament una de... Quan vam parlar de un tramvia llamado Deseo,
sí,
aquesta seria una de les pel·lícules perfectes de la història del cinema.
Clar.
És el Crepúsculo de los Dioses, que aquí entra una mica la dicotomia, que és una traducció surrealista del seu nom original, però que crec que fins i tot li queda millor.
Sí?
El que passa que... tornem a entrar una mica en què és el concepte bàsic de la pel·lícula.
Correcte.
Llavors...
Home, perquè qui tria el nom de la pel·lícula? És el director, normalment? O...
Bueno, sí, el director o l'equip de producció o la cúpula que ha organitzat la pel·lícula.
Val.
Sí, però el
és
fet...
S'està encarregant la idea
la
original.
Exacte. No? I llavors, la pel·lícula el nom original de Crepúsculo de los Dioses és Sunset Boulevard, que és el carrer on s'aglutinen totes les estrelles a Los Angeles, a Hollywood, i on se suposa que és una mica el panteó màgic de totes les grans estrelles que han deixat una petjada en el cinema nord-americà. Llavors, dir-li el Crepúsculo de los Dioses i ja és matar-la en el seu inici. Sí, perquè tota aquella màgia en el qual t'expliquen com aquella indústria del cinema mut passa al cinema sonor, com un guionista fracassat acaba a la casa de la Gloria Swanson i passa tot el que passa, que la gent l'ha de veure aquesta pel·lícula sí o sí, que està filmant no corrents, ostres, perd aquell un mínim d'intriga, de veure a què es vol referir el director, que és el Billy Wilder, que és una de les millors pel·lícules, però 100%. Totalment. I, ostres, aquell punt de sí que li dóna sentit el que el Crepúsculo dels Dioses quan estan fent aquella timba de pòquer i apareix el Buster Keaton. Jo vaig quedar de pedra en aquell moment. Però, clar, llavors dius, ah, vale, el Crepúsculo dels Dioses.
Ara ho entenc.
I dius, ostres, no fem això. Però és que la que ve ara, Joan...
No, és...
Aquesta és però
una
de delicte.
Històric.
De juzgat de guàrdia.
Estic totalment d'acord.
Som-hi.
Rosemary, vuelva a la cama. Ya sabe usted que todavía no puede levantarse.
Es la madre.
Rosemary.
Cállese.
Rosemary.
Cállese. Usted está en Dubrovnik. No le oigo. ¿Qué le han hecho ustedes? ¿Qué le han hecho en los ojos?
Tiene los ojos de su padre.
Que nerviosa em posa aquesta pel·lícula.
Aquesta pel·lícula
va ser...
Jo crec que està molt avançada en el seu temps, perquè crec que és l'obra de Roman Polanski que més ha aguantat, perquè tu penses en Repulsió, no, aquestes que va entrar una mica més en llenguatges onírics o sexuals i tot això, li va quedar fatal, i més després, quan es va descobrir el que era Roman Polanski.
Correcte.
Però aquesta pel·lícula, on la Mia Farrow segurament fa un dels seus millors papers, però no dir el que més... Clar, en el títol original en anglès és Rosemary's Baby.
Que aquí no la coneix ningú, per
però
Rosemary's
ningú.
Baby.
Llavors, era la màgia d'aquell títol et portava a la intriga absoluta de què passa amb el fill de la Rosemary.
Correcte.
Com es tradueix aquesta pel·lícula al castellà?
Tota la màgia de la pel·lícula.
La semilla del diablo.
Clar.
És que, mare de Déu.
Però no m'ho diguis!
És que és en plan, què vaig a veure? La semilla del diablo. Vale, ja està.
Jo, però hi ha un despatx amb quatre humoristes... No, l'estat espanyol...
És que això entrem una altra vegada als llenguatges aquells del Berlanga i l'Azcona, que sempre deien com has de passar totes les censures franquistes fent l'acudit més obvi de la història.
Correcte.
Perquè no entendran absolutament res.
Ara.
Llavors, en aquest cas, era en plan, la gent serà idiota i no entendrà el fill de la Rosemary, no veuran que el cotxet aquell que està allà perdut en una muntanya...
Sí.
A veure, no és que el portem ara a l'escola Bressol, saps?
Escola rural.
Té un sentit, veus allà totes les tonalitats verdes, aquest noi, no, bueno, aquest nen no sorgeix de,
algú passa.
Del cotó, entens? Però dir-li la semilla del diablo...
Pues otra semilla.
Clar, com si fos otra semilla, en plan de no, bueno, l'essència del diablo, no, és que literalment.
Correcte.
Bueno, és que de veritat, és que, i això, clar, et va portar després a un sutil homenatge una mica també de l'Àlex de la Iglesia. De,
l'espinazo.
El dia de la bèstia.
Ah, el dia de la bèstia, sí.
Clar,
sí.
Que dius, no, mira, aquí, aquí està la gràcia, saps? Però és que és igual. Mira, i com és el Polanski, ja arriba un punt que dius, mira, si has entrat en la categoria de... traduccions ridícules, sí. Encara em fa una mica més d'il·lusió.
Val. Ara està, jo crec que la ridícula ve ara.
Aquesta és el top 1, sí o sí.
Va.
Som-hi.
Debo confesar que ha tenido usted una idea digna de ser rusa, profesor.
Gracias, señor. Deberíamos estudiar esto desde un punto de vista puramente militar. Supongamos que los rusos almacenan algunas bombas y nosotros no. Cuando salgan dentro de 100 años, echarán otra vez el telón.
Eso es cierto, señor presidente. Es más, es posible que intenten un inmediato ataque sorpresa para apoderarse de nuestras minas.
Sí, considero una estúpida ingenuidad por nuestra parte imaginar que los nuevos sucesos vayan a realizar ningún cambio en la política expansionista soviética. Por tanto, hemos de estar siempre alerta para evitar que se apoderen de nuestro espacio minero con el fin de reproducirse más que nosotros y hacerse con el poder por la superioridad numérica. Señor presidente, no podemos permitir que haya desigualdad en la mina.
Señor, tengo un plan. ¡My Führer! ¡Puedo entrar!
Comèdia brutalíssima, que val molt la pena recuperar, també.
És que és...
d'actualitat, eh?
Però de pura actualitat, i a més també fa 63 anys, que es va... no, sí, 62, tant. Crec que és del 61. Uh-huh. És una borrada, aquesta pel·lícula de Stanley Kubrick, que és l'única gran comèdia que va fer.
Sí.
I no podia ser d'una altra manera que fos una comèdia que es converteix en pel·lícula de culte, que és totalment actual, que encara que sigui allò enfrontant un escenari post quasi apocalíptic, les grans potències dels Estats Units, de la Unió Soviètica, d'un atac nuclear entre les dues, de què passaria, etc.
Correcte.
Clar, és que en el seu moment és molt bèstia que es faci aquesta pel·lícula, perquè és de pura actualitat, és a dir, munta un Cristo Padre,
sí, sí, sí,
a la premsa, a l'agenda política, perquè hi ha un missatge ja implícit. Però si tu es sobreposes el Peter Sellers a fer de president dels Estats Units i d'assessor dels Estats Units, que és el Doctor Strangelove, que va en una cadira de rodes i que és més nazi que el bigoti d'Adolf Hitler...
Ara.
És que hi ha els moments aquells que se li va al braç i intenta frenar-se'l... Sí. Clar, hi ha un missatge implícit de tots els grans científics nazis que va absorbir els Estats Units, etc.
Per cert, gran doblatge.
El doblatge és impressionant, però anem al que ens importa, que és
el títol.
El títol.
Va.
Quin va ser el títol en castellà? Telèfono rojo... Em pregunta,
sí.
Volamos hacia Moscú.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, ja dones una idea, el telèfon rojo, en plan les bombes nuclears, no sé quant, la connexió, ara. Kremlin, Casa Blanca, etc. Molt bé. Fins aquí bé,
sí. No?
Vale. Anem al títol original.
Sí? Som-hi.
Doctor Strangelove, coma, or how I learn to stop worrying and love the bombaca.
És que m'agrada molt més l'original.
És que, però... ¿Qué me quieres decir,
però
Stanley?
Però molt més l'original.
Però és que, clar, en plan...
És tan absurd com la pel·lícula.
El Doctor Strangelove, que dius, vale, però és que sí. No és ni el personatge principal de la pel·lícula.
No, no, no. No.
I després, en plan, com em vaig aprendre a parar de preocupar-me i a estimar la bombaca. Que la bombaca és la bomba nuclear.
La bombaca,
i la,
sí.
I la tradueix com a bombaca. Llavors tu, en plan, però una cosa, però tu que tenies família a Algeciras, o què? Sí... Sí, Stanley Kubrick. Bombaca i bombaca amb K.
Sí, sí, sí.
És que em sembla que és un, en plan, joc de paraules entre bom i nuke, que dius, però, vale, ok,
m'agrada
però
molt.
La bombaca. Sí, jo, des d'aquell moment que vaig saber que es deia així, dic, és que no pot ser. És a dir, els dos títols són perfectes, però la traducció és completament surrealista.
Ara.
I no pot acabar millor aquesta pel·lícula, en plan, l'assessor, el Peter Sellers, aixecant-se, my Führer, puedo andar. I després l'altre tirant-se amb la bomba nuclear, cridant, yeeha! Sí.
La trobem?
Stanley Kubrick. Aquesta, evidentment, a Filmin.
Per cert, que has dit dos comèdies que estan a Filmin. Jo crec que s'ha de recuperar o s'ha de lanzar...
trencar una llança.
Trencar una llança, gràcies, Víctor, com sempre.
Sóc el teu convince.
Gràcies. Trencar una llança a favor de les comèdies que passen a ser de culte.
Sí, 100%.
És a dir, jo crec que a una comèdia li costa molt més ser pel·lícula de culte.
Sí, no sé per què. Hi ha aquest component que sembli que
però
sigui un producte massa fàcil, i com que les coses són massa fàcils, doncs que ho consumeixi a nivell popular, doncs no pot ser de culte, perquè de culte ha de ser una cosa que estableixi càtedra i que hagi fet Kurosawa al seu garatge, o Polanski en un dia de mal de cap, és a dir, totes les seves pel·lícules.
Exacte, bàsicament.
Però reivindiquem-les, aquestes pel·lícules de comèdia.
Va, te'n porto jo.
Joan, per favor, eh? Vols que presenti jo ara mateix la caravana? Agafo jo el volant?
Vols fer-ho?
Saps allò, com aquella escena que el copilot agafa la... d'esto... Ostres.
Va, Serra, jo no em porto tantes, però et porto dos bonus tracks.
Vinga.
Una de pel·lícules canviades i les altres ja veurem què passa. La primera és aquesta. Do you really think you have a chance against us, Mr. Cowboy?
Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay, motherfucker. Yippee-ki-yay,
Yippee-ki-yay, motherfucker.
Stay with me. McClane. Stay with me.
Dad!
Yippee-ki-yay, motherfucker!
Yippee-ki-yay, motherfucker.
És que
un clàssic.
Quina pel·lícula de ser,
un clàssic. Jungla de Cristal, que encara no entenc per què li van posar Jungla de Cristal.
Potser perquè el distribuïdor va veure que caien com 600 bilions
de vidres
fora i va dir, mira...
Amb aquell edifici, suposo. La segona, que té molt a veure amb una que tu has portat.
¿Nervioso?
Sí.
¿Es la primera vez?
No, he estado nervioso muchas veces.
Señor, disculpe, señor. Lamento despertarle. ¿Es usted médico?
Así es.
Hay algunos pasajeros indispuestos. ¿Podría usted echarles un vistazo?
Sí, por supuesto. ¿Qué hemos comido para cenar?
Pues teníamos para elegir carne o pescado.
Ah, sí, ya recuerdo. Yo tomé lasaña. Hay que llevar a esa mujer a un hospital.
¿A un hospital? ¿Qué es, doctor?
Un gran edificio lleno de enfermos y a veces no hay camas. Todos los pasajeros que hayan comido pescado se pondrán violentamente enfermos antes de media hora.
Tornem a fer referència a Leslie Nielsen amb aquesta Aterriza como puedas.
És que jo amb aquesta he plorat tant de risa.
Que sí. Tot va ser como puedas, eh? Sí. A partir d'Aterriza como puedas.
Però jo crec que es va quedar ja a la coletilla.
Era Airplane.
Que... Ostres, Joan, aquella escena amb el Karim Abdul-Jabbar, jo encara sé que ploro
boníssima.
Cada dia.
Boníssima. He estat a punt de posar-la, però...
En plan, que no soy jo.
Que
plan...
sempre m'ha fet una mica de grimeta.
Mi padre dice que no bajas a defender. Dile a tu padre.
Boníssima. Te'n porto una tercera, que és aquesta. Alfred Hitchcock, con la muerte de los talones.
Ah, bueno, mare de Déu. North by the Northwest. Animal.
Com?
És que què animal?
Per què?
És que, però m'ha recordat un altre al Hitchcock, que era de Crimen Perfecto.
Sí, senyor.
Que es diu Dial M for Murder. Què dius? Però què? És en plan, perquè hi ha un joc allà amb una ràdio i llavors en plan, el Dial M, que és Assassinato, i aquí diuen Crimen Perfecto. Adiós, ara. A tu casa.
Ara.
Clar, és que una altra vegada, síndrome Netflix. Crimen Perfecto,
sí, sí,
Assassinato
sí.
Oculto,
passa això.
Accidente Muerto...
Fins aquí les pel·lícules bones.
Ah.
Te n'he portat dos, que jo crec que necessitaven estar en aquesta llista.
Em fas por, eh? Yippee-ki-yay.
És que aquesta em fa molta gràcia, eh?
Vale.
No te preocupes, Allison. Volveré. Quizá no sea el mejor ninja, quizá no sea uno con el universo, pero os diré una cosa. ¡Nadie se mete con mi hermano mayor!
Una pel·lícula que als Estats Units es va dir Beverly Hills Ninja.
Beverly Hills Ninja?
Sí. I que aquí es va traduir com a... Jo crec que no hi ha llenguatge més despectiu. La salsitxa peleona.
Mare del Cristo. Mare del Cristo sagrat.
Aquesta m'agrada molt.
Però és que molt. La salsitxa peleona, aquí a Espanya, és arriscar-se...
Clar.
Moltíssim.
Què vols?
Clar, és que el distribuïdor va dir, aquí tenemos taquilla pa año y medio, eh?
No sé, però estaria bé trobar la taquilla que va fer la salsitxa peleona.
És que, clar, amb la Kung Fu m'ha recordat la pel·lícula Confusión. Que això és una altra que hauríem de fer, que és doblatges que es van fer aquí, que són ridiculíssims.
També
és una pel·lícula de Hong Kong que es va fer doblatge amb tots els personatges amb llengües de l'estat.
Correcte.
I hi ha un que es fa Kung Fu en català, l'altre el fa en gallec, en basc. És increïble, aquella.
Sí, sí, sí. Un dia portarem aparicions estel·lars com la, per exemple, la de... Ara no em sortirà el nom, però hi ha una persona que va fer una pel·lícula de James Bond.
Una pel·lícula de James Bond?
Hi ha un James Bond.
Un.
Hi ha un James Bond que només apareix una vegada a la saga del poc James Bond que va ser.
Però què va ser? El Bruce Willis?
Va ser horrible. No, Se'n anem cap al pitjor.
Bueno, és que Die Hard és morir fuerte.
És morir fuerte. I una última...
És que anirem malament, eh?
Si et dic Go to White Castle, et ve la pel·lícula al
Go
cap?
Go to White Castle. No, eh?
Tira.
favor, puede ponerse ahí. Es un simple control de seguridad.
¿Con qué simple, eh?
Vamos, Kumi, haz lo que él te dice.
¿Qué pasa? ¿Eres racista?
¿Racista? Si soy negro.
Es negro, no es racista.
Por favor, apenas eres marrón.
Encertadísima, Víctor.
Es que quan he escoltat el doblatge, dic... És que l'he vist tantes vegades amb els meus col·legues en aquella condició...
Que jo l'hagués vist... Amb aquest... L'he vist, eh? Però hagués anat directe al cinema amb Go to White Castle, però no vaig anar al cinema a veure-la perquè vaig pensar, clar, amb aquest títol deu ser una tonteria com una casa.
Que ho és.
Dos colgaus muy fumados.
És que dos colgaus.
Però és una tonteria que rius.
És que és fàcil.
És molt xula, és com... però és xula.
Aquí entraríem una altra vegada en el subgènere de les traduccions de títols com Hermanos por Pelotas.
També.
Aquest tipus de
també,
coses...
També.
És increïble, però és que dos colgaus muy fumados... És que, però després, per exemple, no vam traduir mai American Pie.
Correcte.
Aquí hi ha un punt, des en plan, és pastel americano.
Correcte, correcte.
Que dius, però la tarta americana. I no té res a veure.
Va, ens queden 2 minuts.
Vale.
I et porto, perquè vegis que no som els únics països que traduïm malament les pel·lícules. Los productores, a Itàlia, es va traduir com Per favore non tocare la vecchiette. Si us plau, no toqueu a les àvies. El Gran Lebowski, a Perú, es va traduir com Identitat peligrosa.
Però, mare de Déu, però hem vist la pel·li, almenys?
Annie Hall.
No, és un nom molt fàcil, eh?
Annie Hall, a Alemanya, es va traduir com a Neurótico Urbano.
Però això... Però va.
Ara, jo crec que el millor arriba de la Xina, amb dos grans pel·lícules com El Sexto Sentido, que es carreguen ja, no cal que la vegis, perquè la pel·lícula a la Xina es diu Él es un fantasma.
No és veritat.
Que em sembla espectacular.
No és veritat.
No. I m'he guardat la millor a les millors.
Ostres.
Living Las Vegas.
Buah, no em diguis que s'ha encarregat aquesta pel·lícula.
Que a la Xina es diu Estoy borracho y tú eres una prostituta.
Què m'estàs dient?
T'ho juro.
I me llamo Nicolas Cage.
Això és contrastat.
Mare de Déu sagrat, per favor. És que, però, veus? És que com ha de funcionar la indústria del cinema amb aquestes coses?
No puc.
De les sales de cinema.
No puc.
Però per això funciona la síndrome Netflix, Joan.
Per què la gent no va al cine? Bueno,
perquè saps? Eres un borratxo i una prostituta, ja està.
I ell és un fantasma.
I andando. I a correr. I somos dos colgados muy fumados i aquí quedem la caravana.
Víctor, mig minut. Qui s'endurà la palma, els Gaudí?
És que jo crec que es podrien dir premis al Carràs aquest diumenge, eh?
Sí?
És que directament? Estic completament convençut. Pensa sí? Que, clar, va guanyar la Berlinale el gener de l'any passat.
Suro res, per exemple?
És molt difícil, perquè competeix molt amb categories del Carràs i després en totes les compartides és Los Renglones Torcidos de Dios. És que és impossible.
Ens veiem diumenge i ho compartim el proper divendres.
Exacte.
Sembla?
El cap el pagues tu, eh?
Va, som-hi.
Va.
Que vagi molt bé, Víctor.